Radio Fabra.
Bon dia. Avui tenim a l'Albert, el Leo, el Marc, l'Airín, l'Airere, el Sebas, la Montse, l'Olga i l'Eric. Bon dia.
Bon dia.
Buenos días.
Avui venim a parlar de la llar de cadascú. Les persones autònomes, quan creixen, volen marxar tal com es diu popularment sortir del niu. Ja ho pots fer en parella, individualment, compartint o ocupant, però és el fet de marxar d'una llar per anar a una altra. Però això no implica un canvi de feina o una jubilació quan tens 20, 30, 40, 50 o 60 anys. Implica un canvi de domicili. Però què passa amb les persones que no són autònomes? Ara escoltarem de persones que estan en edat de deixar el niu què els implica, com ho fan, on van a parar, quin poder de decisió tenen les persones amb diversitat funcional.
Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change.
Però Olga, què és una llar residència?
Una llar residència és un lugar donde la persona con un grado igual o superior al 33% de discapacidad necesitan o quieren una llar.
I Montse, què ofereixen les llars residències?
Atenció per mantenir o millorar la nostra economia. S'ajuden amb els manises, el menjar, a estar en una casa per ser sent més coses i necessitament.
Però per parlar de la llar residència, estaria bé entrevistar persones que viuen en elles. En aquest cas, entrevistem a l'Albert Angulo, que fa molt poquet que viu en la llar residència. Iniciem el nostre espai protagonista. Endavant, Eric, Montse i Sebas.
Hola Albert, gracias por venir. Ahora te vamos a hacer unas preguntas. La Montse y Sebas. ¿Cómo se llama la llar residencia?
Joan Bertran.
¿Cómo es por dentro? ¿Tiene adaptaciones y es accesible?
Sí, té adaptacions i és accessible i és molt planera i no hi ha cap barrera arquitectònica al mig.
¿Cómo es el funcionamiento de una llar residencia?
El funcionament d'una llar residencia funciona en que hi ha uns horaris i ens diuen les tasques que tenim que fer durant el dia a dia.
Pagago.
No pago res de lloguer perquè tinguent una diversitat m'ha sortit a zero.
De qui tinc algo de pellum?
Una part. I en uns horaris i avisant amb temps pot sortir, pues, per exemple, pues, per venir al CIO, que és el que faig cada dia. Sí, hi ha educadors, educadores i ens donen suport a dins de la llar. Sí, hi ha repartiment de les tasques perquè tenim una ruleta penjada a la paret que ens fica el que tenim que fer cada dia. Si em fico malalt, em puc quedar a la llar amb cuidadors que estan les 24 hores del dia.
Pues se iba a decir,
sí, pot sortir, puc sortir de la llar per vindre al CIO cada dia.
¿Y qué me hora de llegada?
L'hora d'arribada a les 6 de la tarda.
¿Tu familia te puede visitar siempre que quiera.
Hay horarios y avisando con tiempo a la directora me pueden visitar algún fin de semana.
¿Qué haces los fines de semana?
Los fines estoy en la IARC haciendo actividades y si tengo que ir a un especialista de la mutua, pues me voy, si es un lunes, a casa de mis padres y el martes tengo especialista y a la tarde me voy del especialista a la IAR.
¿Qué tipo de actividades haces?
Bueno, hacemos cocina, ahora estamos preparando lo del carnaval, este lunes por la tarde estuvimos haciendo un mural con nuestras fotos de un personaje.
¿Qué personaje te tocó así?
A mí me tocó un personaje de una tribu vasca. Pues me agradaría tener, por ejemplo, a la meva habitació, para el estiu, pues una nevereta d'aquestes petites, que és el que em falta a l'habitació, per no tenir que sortir a la nit a obrir la nevera de la cuina.
Albert, la nevera és una cosa, però què més t'hauria falta?
Que em portessin l'ordinador amb una taula per ficar-la a la meva habitació.
¿Tienes dinero propio para comprarte o hacer lo que quieras?
Tengo una tarjeta monedero y me pago las actividades y presento la factura y los tickets a la tutora de la fundación.
¿Qué tal tu primer día en la
vez? Muy bien, los primeros días muy bien con los compañeros, educadoras, educadores, la directora, muy contento.
¿Estás en tu casa o prefieres vivir?
Prefiero vivir en la IAR porque mis padres, el día que no estén, al menos estoy en un sitio que me cuidan y prefiero vivir en la IAR.
En tu casa no estaba cómodo.
Sí que estaba cómodo, pero por la salud de mis padres tuve que hacer un paso que era a conseguir la plaza en la IAR.
Dime tres cosas que te gusten mucho de la IAR.
La primera, me gusta mucho cocinar. La segunda, me gusta mucho ayudar. Y la tercera, no me gusta que haya un andador por medio.
De cosas que no te guste.
Que no haya el andador por medio y que cuando vas a un sitio dejen la puerta abierta de par en par.
Si estás enfermo, se puede quedar.
Sí, me puedo quedar con un educador de 24 horas. Sí, tenemos un... Si te pasa algo, hay un botón, clicas, que es como una teleasistencia, que lleva un interfono, se enciende una luz de color roja. Sí, me agrada molt la IA residencia. Moltíssim. Perquè per mi és un canvi molt gran d'iniciar una nova etapa i poder conèixer a gent nova, compartir, ajudar i col·laborar amb les tasques.
Muchas gracias, Albert, por haber venido, haber respondido nuestras preguntas.
Gracias.
Per continuar, hauríem de conèixer la diferència entre residència i llar residència, si afecta els centres ocupacionals. Per això tenim avui a la Bella Grande, directora de Centre Ocupacional Sínia i directora de projectes del CIO, Centre d'Iniciatives Ocupacionals. L'entrevistarà l'Albert Angulo. Endavant, Albert.
Hola, Valle, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
Bon dia, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me a totes. A veure què em preguntareu.
Primera pregunta. Quina diferència hi ha entre un pis, una ja residència i una residència?
Doncs suposo que quan parles de pis, parles de pisos assistits, no? Els pisos assistits acostumen a ser pisos com els que nosaltres estem acostumats, on viuen, com els que vivim nosaltres, on viuen 3 o 4 o 5 persones com a molt plegades, compartint pis, però tenen assistència, tenen persones de suport que acostumen a donar un suport puntual, és a dir, no viuen allà moltes vegades, ni dormen en allà, sinó que passen per aquell pis per veure que tot estigui bé, per ajudar-los doncs, a fer la compra, a fer la neteja, però no viuen en allà. La llar residència és un recurs d'un servei residencial per persones que tenen més d'un 33% de discapacitat, que pot ser temporal o pot ser permanent. N'hi ha per persones amb discapacitat intel·lectual, n'hi ha per persones amb discapacitat física. I jo us parlo del que diuen els papers, i acostumen a ser més petites que les residències de 24 hores i permeten, donen una assistència per tota aquella estona on la persona no està fent una activitat ocupacional o no està treballant. Acostumen a ser substitutius de la llar familiar i t'atenen doncs, els caps de setmana i des de la tarda, quan acabes de treballar o acabes del centre ocupacional, en vez d'anar al teu domicili, vas a una llar residència i allà et donen suport, sopes i tot el que faci falta fins a l'endemà i als caps de setmana. S'ha de dir que és un molt bon recurs, però que té alguns serrells que no estan acabats de perfilar, sobretot en persones amb diversitat funcional física que requereixen suports extensos i generalitzats. La idea és molt bona, però no està acabat de perfilar. Acostuma a ser un servei bastant deficitari. I després hi ha residències de 24 hores on les persones van a viure allà i passen, com diu el nom, 24 hores en allà. És un suport pensat per persones amb una discapacitat severa i hi ha de molts tipus, però sovint hi ha serveis que dins de la mateixa residència ofereixen activitats i hi ha altres serveis que no poden dedicar-se a oferir aquests serveis ocupacionals perquè la pròpia activitat assistencial els hi ocupa pràcticament tot el dia als equips de treball.
Com es fa per accedir a una residència o a un centre ocupacional?
Doncs com sempre requereix de molta burocràcia. Quan una persona amb diversitat funcional pensa que a la llarga necessitarà un recurs per anar-hi a viure, ha de fer una sol·licitud en el seu CAT i bueno, s'han d'omplir uns papers, igual que quan tu et fan una valoració, et situen en una franja i diuen doncs aquesta persona per les seves característiques requeriria una llar residència o una residència de 24 hores a la ciutat de Barcelona i aquesta seria adequada o aquella seria adequada. Això és la teoria. La realitat és que pots estar 4 i 5 anys en una llista d'espera i si realment la teva necessitat comença a ser urgent, doncs finalment no tens tantes oportunitats per triar. Per exemple, actualment a Barcelona hi ha cap, jo diria, cap plaça de llar residència per persona amb diversitat funcional que necessiti un suport extens i generalitzat físic. En aquest moment no n'hi ha cap.
Us afecta que la gent marxi a una residència o a una llar residència?
Quan dius ens afectes, et refereixes al centre on treballo, al centre ocupacional on treballo?
Sí.
Doncs sí, perquè... A veure, aquesta resposta té... Aquesta pregunta té unes quantes respostes. D'una banda, molt com que ja us he dit que a vegades has d'estar molt de temps en una llista d'espera, moltes vegades qui necessita la residència és la família de l'usuari o l'usuària que nosaltres atenem al centre ocupacional. Moltes vegades el que passa és que un dels pares es mora o es fan grans i el que queda no pot atendre amb qualitat al seu fill o a la seva filla. Llavors, quan això és molt urgent, doncs a vegades es forcen els camins perquè ocupin la plaça que queda en aquell moment. Si és una plaça de 24 hores, una residència, vol dir que aquella persona ja no pot venir al centre ocupacional. I a part de que nosaltres perdem un company o una companya molt estimada i una plaça, el que és pitjor és que aquella persona no és que necessiti residència, no és que no pugui llevar-se al dematí i agafar un transport i anar a un lloc on porta els últims anys ocupant-se i relacionant-se amb els seus amics. És que són els seus pares o les seves famílies les que no poden aixecar-los, vestir-los, llevar-los i acompanyar-los. I això, la veritat és que sap greu perquè pensem que vulnera els drets de les persones amb diversitat funcional. Si va a una llar residència, com tu mateix, Albert, doncs cap problema, perquè tu pots venir cada dia, tu et lleves, surts de la teva llar, vens aquí al CIO, al Centre d'Iniciatives, fas la teva feina i al vespre tornes cap a la teva llar i possiblement al cap de setmana, quan vagis a visitar la teva família, doncs gaudiràs d'un temps de més qualitat, perquè la teva mare estarà descansada, podrà sortir amb tu a passejar, ja no s'haurà d'estar pensant, ai, tinc tota la seva roba neta, l'haig d'ajudar. No, podeu gaudir d'un temps de qualitat i a part tens edat per haver-te independitzat, com els teus germans o com fan les persones de la teva edat, no? Però no tothom pot fer això. Nosaltres tenim companyes que en aquests moments estan vivint en una residència de 24 hores, tenen 20, al voltant dels 40 anys, vull dir que estan en una edat en què encara són ocupacionalment útils i no han triat quedar-se allà. Han hagut d'anar per necessitat de la seva família.
A Sínia, quantes persones viuen? A una residència o a una ja residència?
Doncs mira, aquest any, el que et deia, com han marxat 5 persones a residències de 24 hores i ja les hem perdut, ja no venen al centre. 5. Després tenim altres companyes que viuen en una llar residència, la de la Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral, que en venen 10, i tenim 5 persones que viuen a les llars residències o als pisos de la Fundació Pere Mitjans. I tenim 4 persones que viuen en una residència de 24 hores a Badalona, però que forma part de pactes antics i segueixen venint. Però ja ens han dit que si quedés alguna plaça nova ja no podria venir al centre, ja se l'haurien de quedar. Per tant, t'he dit 10, 15 persones, 20 persones viuen a llars residència i n'hem perdut 5 que van a residències de 24 hores.
Hi hauria una oportunitat de que CIO i Sínia obriguessin una llar residència, ho faríeu?
Mira, ho vam des de... Saps que Sínia està formada per una cooperativa i fa molts anys ho vam intentar. Vam intentar muntar una petita llar residència pel Born i no ho vam fer gaire bé, per lo vist, perquè no s'ha dut a terme. Ara amb el temps, de totes maneres, aquí tindria la gràcia que esteu dient de que usuaris i usuàries del CIO i usuaris i usuàries de Sínia visquessin en una llar residència. Això encara tindria una mica de gràcia. Però trobo que ja està prou bé que altres entitats montin llars residències, perquè ara imagina't, això seria com que la Irina, el Gustau i jo treballéssim junts i visquéssim junts. Llavors, trobo que potser és massa, no cal, no? No cal fer-ho tot plegats, totes plegades. Penso que potser és més interessant com estàs fent tu ara, que tens uns companys i unes companyes de pis diferents als teus companys i companyes de centre, segurament diferents dels companys i companyes que et trobes a la ONCE, i crec que això és més ric, et fa conèixer més gent i és més atractiu que estar sempre, sempre amb les mateixes persones. Què en penses?
Tens tota la raó. I és veritat el que tu has dit, ha respost molt bé. Saps si pots demanar una plaça a una residència o hi ha residència en una altra comunitat autònoma?
Ostres, doncs, la veritat és que no ho sé. Imagino que si tu et trasllades a una altra comunitat autònoma o se n'ha de fer càrrec, imagina't que tu tens, no ho sé, una germana o un germà que vol que visquis a prop seu, potser es deu poder tramitar tot un canvi d'expedient, et deus haver d'empadronar en aquella ciutat i et deuen buscar lloc en allà. T'haig de dir que és interessant que tinguis algú, algun mínim cercle de relació allà on vas a viure. Vull dir que potser t'agrada molt Sevilla, però si no coneixes ni el Tato, pues igual... No, igual no ho tens una mica difícil. Ara, si em dius que tens família en allà, possiblement no sigui tan complicat tramitar un canvi d'expedient.
Si ets hi ha residència o residència, un cop ets dins pots canviar o no canviar?
Sí, teòricament pots canviar. El tema és que com n'hi ha tan poques i generalment això ho decideixen les famílies, doncs no és tan senzill trobar una altra plaça que s'adequi a les... És que n'hi ha poques. Llavors, si n'has aconseguit una, difícilment. Les persones tenen força por a moure's, però sí es pot. I si tu decideixes que allà no és el teu recurs i que no et sents bé, tu ho pots demanar, ho pots argumentar i es pot iniciar okay. Un procés, igual que dels centres ocupacionals.
A tu t'agrada la teva feina de directora del Centre Ocupacional Sínia i directora del projecte del CIO?
Sí, sí que m'agrada, m'agrada molt. El que passa és que hi ha algunes parts de la direcció que no m'agraden gaire o hi ha altres que no m'agraden gens. A mi m'agrada molt tot el que té a veure amb les coses que es fan dins dels dos centres. M'agrada molt tot el tema de les activitats, acompanyar persones... a pensar idees i a obrir portes. Això m'agrada moltíssim i m'agrada molt. Fa molts anys que treballo acompanyant persones o obrint processos amb persones adultes amb diversitat funcional i aquesta part m'apassiona. Ara bé, les subvencions, els papeleos i les administracions no m'agraden gens perquè se'm fa molt feixuc.
Moltes gràcies per haver vingut, Valli, a l'entrevista i estic molt content de que haguis vingut i ja, pues, mira, pues, et felicito per haver respost les preguntes. Bon dia.
Molt bé. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat i tota la primera part he parlat de persones amb discapacitat física i intel·lectual perquè així està recollit en els papers. En els documents, quan em preguntàveu què és una llar, què és un... La segona part, és personal, sí que crec que si parlo amb el vostre nom o parlem nosaltres, sí que parlem més de persones amb diversitat funcional. Només ho volia aclarir. Moltes gràcies.
De res, bon dia. Fins la propera.
Fins la propera.
I vosaltres com veieu el vostre futur, Eric?
Jo de moment no estic pensant. Ara de moment no estic pensant en ninguna residència perquè mis padres aún pueden conmigo, pero cuando sea mayor pues ya se verá, pero de momento no he buscado ninguna residencia porque mis padres pueden conmigo de momento.
Y pero ¿qué te gustaría más, una ya residencia o una residencia?
Una ya residencia, porque puedo venir al CIO.
¿Y tú, Olga?
Yo...
¿Qué crees que hay más, residencias o ya residencias?
Yo pienso que hay más residencias. Y creo que nos deberían más dejarlo elegir, porque no lo deja elegir. Y a mí me gustaría ir a una ya residencia, porque puedo salir y puedo venir al CIO para relacionarme con la gente y trabajar con ellos.
Molt bé. I tu, Montse, què faries tu? Quin és el teu futur? Ho has pensat?
El meu futur seria si s'estan a la meva mare m'aniria a passar el meu germà.
O sigui que si la mama faltés, tu t'aniries a casa del teu germà. I això ho heu parlat a casa?
Sí.
Amb la mama i el germà i tot? O sigui, ja ho teniu tancat.
Sí.
Molt bé. I tu, Sebas, què passaria si faltessi tu madre?
Ah, jo no sé perquè jo no estic preparada. Vaig-me a una residència.
Bueno, no estàs preparado perquè eres joven, però... El día que pase, ¿te gustaría ir a una residencia o una ya residencia?
Una ya residencia.
¿Por qué?
Porque puedo venir a CIO.
¿Y tú, Marc, cómo veos?
En lloc de viure sol, preferiria viure amb companys. Perquè jo prefereixo estar en una família com la de casa, però diferent, la d'una llar residència. M'agradaria una llar residència on pots mirar la tele perquè em distrec molt amb els concursos, fer jocs de la Wii com els bolos, el golf, la Wii Sports i fer jocs de taula com l'Uno o el Cluedo.
Com heu escoltat, la veu del Marc és una veu sintetitzada perquè ell utilitza una tablet per comunicar-se. Però a lo que anàvem, doncs amb tot el que hem escoltat, una llista espera de més de 5 anys deixar d'anar al centre ocupacional per entrar a una llar residència o a una llar residència o deixar els CEOs sense places per incompatibilitat. Tu no creus, Eric, que les administracions es haurien de posar les piles? I com ho farien?
Sí, un poco, porque...
Què haurien de fer?
Reduir la lista de espera. Reduir la lista de espera...
Que no me
si el nano a una residencia, serem mantenir la nostra feina en centre internacional.
No volem estar tot el dia en el mateix espai. Tu vives donde? Trabaja?
Pues no.
No, pues yo quiero trabajar donde no viva.
Sonido y administracional. Nacional.
Això, polítics i administracions, quan us posareu les piles?
Quan canviareu els decrets perquè nosaltres podem decidir?
Sempre us ompliu la boca amb l'atenció de la persona centrada en la persona i on està.
Doncs finalitzem aquest podcast amb una cançó reivindicativa.
Una matina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una matina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano.
La cortelera.